Junts per Catalunya condiciona el suport a Pedro Sánchez a endurir les mesures contra la multireincidència i les ocupacions il·legals, com li demanen els seus alcaldes. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
És una notícia que us avança 3Cat Info. Junts per Catalunya vincula el seu suport a Madrid al PSOE a reforçar les polítiques en seguretat i en recuperar la delegació de competències en immigració a Catalunya, Natàlia Ramon.
De fet, avui Míriam Nogueras ha apujat una mica més el to al Congrés.
Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar de l'hora del canvi.
Però la Moncloa ho interpreta com un simple joc de paraules sense cap amenaça, tot i que reconeixen que el diàleg amb Junts està encallat.
De seguida donem més dades sobre aquestes peticions de Junts per Catalunya per mantenir el suport al PSOE. Mentrestant, crit d'alerta de la patronal de les residències de gent gran. D'aquí a 10 anys es necessitaran 80.000 places més de residències per gent gran. L'ACRA ha fet números i la situació ara ja és molt precària, segons que han denunciat. No hi ha prou places i tampoc no hi ha prou professionals.
I en els propers 10 anys també caldran 26.000 professionals per atendre la gent gran del país, la generació del baby boom. Per això l'ACRA reclama un pacte amb les administracions per dotar el sector de més finançament, replantejant tot el sistema de dependència i afavorint l'atenció domiciliària.
I més notícies dolentes. El cistell de la compra s'ha encarit un 34% en els últims 5 anys, especialment els aliments més econòmics, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
Això mentre que les grans multinacionals de l'alimentació han incrementat els beneficis entre el 75 i el 300%. Per això l'estudi reclama regulacions públiques per evitar que siguin els privats els que regulin, posant-se d'acord, els preus dels aliments.
I quan fa gairebé un any de l'edat al País Valencià, es complirà la setmana que ve, s'ha trobat el cos d'una de les tres persones que encara estaven avui desaparegudes.
Ha estat a la llera del riu Túria, a Manises, a l'Horta Sud, on els treballadors d'una empresa de neteja van localitzar el cos que podria ser el d'un home de 56 anys que va desaparèixer juntament amb la seva filla durant les riuades. Ara cal confirmar-ho, com apunta la delegada del govern al País Valencià.
Todavía no lo podemos confirmar para las familias que todavía están buscando a sus víctimas, que sepan que no nos hemos olvidado, que seguimos trabajando y que así va a seguir siendo hasta el día que los podamos encontrar.
En l'afirmació internacional, Donald Trump i Vladimir Putin no s'acaben d'entendre. Els Estats Units descarten per ara la cimera sobre Ucraïna, mentre que Moscou manté els preparatius.
Trump intueix que no hi haurà cap acord perquè Moscou no està disposat a aturar les hostilitats abans de començar les negociacions.
Moscou, Cristina Solías.
Des del Kremlin s'esforcen per mantenir viva la cimera de Budapest. Insisteixen que els preparatius continuen amb la part nord-americana, tot i el joc brut dels països europeus per intentar que fracassi la nova trobada entre Putin i Trump.
I avui torna la comèdia de situació a 3Cat. S'estrena La casa nostra, creada per Dani de la Orden i Eduard Sola.
Es tracta d'una comèdia romàntica que es grava en públic en directe i que parla sobre la convivència de pares, fills i amics en una mateixa casa.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Rafinha torna als entrenaments del Barça 4 dies abans del clàssic contra el Madrid a la Lliga.
Primer entrenament del brasiler amb el grup després de la lesió. També s'ha entrenat Ferran Torres i tots dos tenen opcions d'estar disponibles per aquest partit de Lliga contra el Madrid. El Barça presentarà recurs a la sanció d'un partit per al tècnic del Barça, Hansi Flick, que ha decidit el comitè de competició aquest matí. I finalment no hi haurà partit a Miami entre el Villarreal i el Barça. Segons la Lliga, l'ha cancel·lat la promotora del partit i el Catalunya Migdia sabrem com ho ha encaixat el Barça i també el Villarreal.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb una incidència destacable, hi ha tallada la ronda litoral a l'altura de Ciutat Vella en direcció Llobregat a causa d'un accident. També hi ha un carril tallat en sentit contrari per l'actuació dels serveis d'emergències. Hi ha retencions compactes en tots dos sentits, més en sentit contrari, des de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Fòrum fins a Poble Nou en direcció al nus del Llobregat. Aquí s'està desviant la circulació. D'altra banda, el transport públic, encara alguns retards a trens de l'R4 de Rodalies per una incidència a la infraestructura. El Vendrell ja resolta.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui és el dia límit per anar pràcticament amb màniga curta, per no dir en calça curta.
Sí, de tota manera, déu-n'hi-do encara demà, tot i que les màximes tiraran cap avall. Però és que ara mateix, per exemple, a les cases del Canà 29 i una pila d'observatoris situats al sud del riu Llobregat, des del Garraf, passant per la Costa Daurada i la Costa de l'Ebre, amb valors de 26, 27, i en general entre els 23 i 26. Calça curta, com molt bé dius, avui, i demà baixen 3 o 4 graus. Això vol dir que continuarà molt amunt, però serà divendres, el cap de setmana i especialment dilluns, quan aquesta rampa descendent es notarà bastant més. I atenció al vent demà, a zones especialment habitades del país, de Barcelona i de Tarragona.
Doncs ho anirem afinant demà. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Junts per Catalunya amenaça Pedro Sánchez amb la ruptura i li reclama un canvi de rumb si vol mantenir el seu suport al Congrés dels Diputats. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Junts vol que el PSOE desencalli en els pròxims dies les lleis contra la multireincidència i contra les ocupacions il·legals, tal com exigeixen els alcaldes de Junts que pressionen Carles Puigdemont amb aquestes carpetes pendents. Anem al Congrés dels Diputats a Madrid. Paula Brujans, bon dia.
Què tal, bon dia.
Tot plegat després d'una intervenció molt dura de la cap de files de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que ha arribat a acusar Pedro Sánchez de destinar diners cap a un suposat finançament il·legal del seu partit.
Sí, exacte. L'amenaça de Junts fa setmanes que es cou, fa dies que adverteixen Sánchez que el crèdit se li acaba i avui Nogueras ha llançat l'avís definitiu.
Molta gent està fins als nassos de no arribar a final de mes mentre veuen que els seus impostos van a finançament il·legal de partits, a prostitució, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar de l'hora del canvi.
L'hora del canvi que per Junts es tradueix a desencallar abans que acabi el mes, com ja va avançar 3Cat Info, les carpetes pendents que van més enllà de complir amb l'execució pressupostària i que són recuperar el fracassat traspàs d'Immigració a Catalunya, tramitar la llei de Junts contra les ocupacions il·legals o la multireincidència, que són justament els temes que divideixen el partit de Puigdemont. Junts trasllada ara la pressió a Sánchez o compleix o li retiraran definitivament el suport, si cal, la setmana que ve. L'avís de Noguera ha sorprès avui l'hemicicle, ha provocat rebombori a totes les bancades. Però Pedro Sánchez ho ha obviat.
Usted ha tocado distintos temas, señoría. Mire, ¿yo qué quiere que le diga? Este es el gobierno que ha hecho más por los trabajadores y trabajadoras autónomos de toda la historia de la democracia.
La Moncloa veu l'avís, un simple joc de paraules i creuen que no hi haurà cap trencament. El PP, en canvi, ho aprofita. Diu a Junts que si volen un canvi real només els han de trucar. Ofereixen una moció de censura que avui Junts torna a descartar.
I ja acabarem de Junts per Catalunya. Carles Puigdemont emprendrà accions legals per un delicte d'odi pel vídeo publicat a la xarxa X per un usuari anònim fet amb intel·ligència artificial en el qual la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, li dispara un tret al cap a Puigdemont. El compte ha desaparegut ja de la xarxa, Espila García.
L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, defensa que cal arribar fins al final per esbrinar qui ha fet el vídeo i qui l'ha publicat, però es veu a venir que la denúncia no arribarà enlloc perquè la fiscalia s'hi oposarà. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Nosotros las hemos denunciado todas y siempre con el informe negativo de fiscalía oponiéndose han sido archivadas. Si alguien está amenazando, pues hay que aclararlo y exigir responsabilidades. Aquí, ¿qué es lo que se está diciendo en el fondo con este mensaje? Que hay una intención de matar al presidente. Esto no es una tontería, ¿eh?
El muntatge s'ha fet a partir d'una imatge publicada a Girona Notícies, a fi Aliança Catalana, en què Orriols està dreta sobre Carles Puigdemont, que està estirat a terra. La formació d'ultradreta també emprendrà accions legals contra el vídeo perquè se n'investigui l'autoria, i Orriols ha apuntat a la xarxa X que Junts necessita revictimitzar-se.
Mentrestant, l'intent del govern espanyol de pujar les quotes dels autònoms encara porta cua i ha provocat que aquesta vegada Junts per Catalunya i Esquerra Republicana hagin anat a l'una al Parlament de Catalunya. Els dos partits independentistes han acusat el president Salvador Illa de no haver-se plantat. Els de Puigdemont també han presentat una iniciativa per rebaixar l'IRPF i acabar amb l'impost de successions. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, a la mateixa hora que el líder de Junts al Parlament, Albert Batet, defensava aquesta proposta a l'hemicicle, a Madrid hi intervenia Míriam Nogueras. La consigna del partit ha sigut clara, que no s'eclipsi la portaveu al Congrés, i el cert és que una rebaixa de la pressió fiscal, fins i tot a les rendes altes, té poc recorregut aquí al Parlament. Batet ha aprofitat la reculada de la ministra socialista sobre la quota dels autònoms per acusar Salvador Illa de deixar els treballadors a l'estacada. El portaveu d'Esquerra, Josep Maria Jové, també s'ha sumat a les crítiques per qualificar la proposta d'Elma Saiz d'ocurrència, i el president els ha contestat que el debat ja està tancat.
Tapen la seva mala gestió i el dèficit fiscal amb més impostos.
Faci les gestions oportunes, les que calgui, fins i tot trencar la disciplina de vot per garantir el tracte just als nostres autònoms i autònomes.
Crec que suc en pa amb un plat que no hi ha obvi, perquè ha quedat perfectament aclarit el que hi ha.
D'altra banda, Salvador Illa també ha admès que el govern està estudiant com prohibir l'especulació a l'hora de comprar un pis.
Tot allò que es pugui fer amb un cert realisme i amb verosimilitud de que pugui ser una política efectiva per garantir l'habitatge com un dret, ho farà, no tingui cap dubte.
Una resposta sorpresa a preguntes de la CUP després que un informe jurídic recent arribi a la conclusió que sí, que seria legal aquesta restricció en les àrees més tensionades del país.
Passen 11 minuts de les dues. La patronal de residències de gent gran, ACRA, alerta que d'aquí a 10 anys Catalunya necessitarà 80.000 places més i 26.000 professionals més davant l'arribada de la generació del baby boom a la tercera edat. Per això reclamen un pacte de país per dotar el sector de més finançament i replantejar tot el sistema de dependència apostant més per l'atenció domiciliària a Marriera.
L'informe d'ACRA apunta que d'aquí a 10 anys més del 7% de la població catalana tindrà més de 80 anys i caldrà doblar l'actual nombre de places de residències per gent gran. La presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, demana que la dependència sigui una prioritat de país i aposta per nous models, com ara els cohabitatges per persones grans amb bona salut i alhora també ampliar les hores de cures a domicili per poder allargar al màxim l'estada a casa.
A mi l'únic que em preocupa de casa és la cobertura social. És a dir, ara farem i treballarem per la cobertura sanitària, necessari també, però la cobertura social nosaltres no som Andalusia, que està 12-15 hores a la setmana. Nosaltres tenim una mitjana que és de 3,5-3, no arribem al 4.
Preocupa sobretot també la manca de professionals. Cada vegada les residències tenen més problemes per trobar infermeres o auxiliars, ja que en el sector sanitari cobren molt més. Per això Pasqual demana un conveni únic.
Possiblement, llevat la Covid del mig, estem vivint uns dels moments més difícils. No hi ha professionals, no hi ha aquesta vocació que vos deia abans, però la manca de professionals fa que jo tingui que animar tothom a que es dediqui en aquest sector, que mitjançant el pacte de país aconseguirem més diners i aconseguirem millors condicions laborals.
A més, avisa que l'actual sistema integral sociosanitari no funciona. Encara costa que els centres d'atenció primària donin atenció mèdica a les residències. Avui dia, els tràmits per demanar un grau de dependència s'allarguen més de 9 mesos i hi ha una llista d'espera amb 38.000 persones per rebre el Pla Individual d'Autonomia, el pas previ per demanar plaça a una residència. Ens hem posat en contacte amb la Conselleria de Drets Socials, però de moment no volen valorar aquest informe.
El cistell de la compra s'ha encarit un 34% entre el 2019 i el 2024 al conjunt de l'Estat. I això s'ha produït per les tàctiques empresarials de les grans multinacionals del sector alimentari. I no només per causes externes, com ara els conflictes geopolítics o els costos energètics. Això és el que denuncia un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que diu que la gran concentració empresarial del sector alimentari ha afavorit que els preus dels aliments es regulin de manera privada i reclama regulacions públiques que garanteixin l'accés universal a una alimentació bàsica, saludable i assequible en escurar.
L'estudi destaca que les tàctiques de les grans empreses passen per controlar tots els passos des de la producció fins a la distribució del producte, coordinar-se per apujar els preus i precaritzar la situació laboral dels seus treballadors. Això, sumat a la manca de regulacions públiques, afavoreix una situació d'oligopoli alimentari. Rubén Martínez, director d'Ecologia de l'Hidra i autor de l'estudi, parla de pujades injustificades dels preus dels aliments.
Quan no hi ha increments de costos, ni en energia, ni en transport, ni en matèries primeres, però s'augmenten els preus per pujar els marges de les grans corporacions del sistema alimentari. Per exemple, des del 2023, factors com el cost de l'energia s'han estabilitzat, però la cistella de la compra ha continuat pujant al mateix ritme.
Sis grans grups, entre els quals Vallcompanys i Bonària, concentren més de 100 marques i empreses claus i l'any 2024 van guanyar 1.281 milions d'euros. Entre el 2021 i el 2022, els seus beneficis van pujar entre el 75 i el 300%. Els supermercats, l'estudi cita Matlle Origen, Mercadona i Carrefour, entre d'altres, van tancar el 2024 amb un rècord històric de beneficis, 7.500 milions. Cal destacar també que els productes que més han pujat de preu són els més barats. S'han encarit un 37% entre el 2021 i el 2024. Aquest fet impacta sobretot a les llars amb menys ingressos. Acostumen a buscar sempre les opcions més barates i s'acaben trobant que són els productes que comparativament han pujat més de preu. Des d'abans de la pandèmia, productes essencials com la carn, la llet o la mantega han pujat entre un 30 i un 50% i aliments com el cafè, l'oli d'oliva i el cacau han arribat a encarir-se a un 80%. Per contrarrestar tot això, l'estudi proposa mesures com ampliar les infraestructures públiques de distribució alimentària, establir un control de preus en sectors essencials o garantir condicions laborals dignes. L'ANGET, l'associació que aglutina els distribuïdors, no ha volgut fer cap valoració de l'informe i ha recordat que qualsevol possible denúncia s'ha de presentar davant de la Comissió Nacional de la Competència.
I encara més dades. A Catalunya, una de cada quatre persones en situació de sensellarisme té fills a càrrec. Ho denuncia l'entitat Som Llar, que ha presentat un informe aquest matí en què explica que cada cop es detecten més persones amb criatures que dormen en situacions precàries, Quim Codines.
Doncs sí, de les 652 persones que va atendre Som Llar el 2024, el 44% eren infants que no viuen al carrer, però es considera que estan en risc d'exclusió residencial. Aquesta nova realitat, coneguda com a sensellarisme familiar, és resultat de l'encariment de l'habitatge, la precarietat laboral i la manca de xarxes de suport. Ho explica Carolina Pallàs, directora de l'associació Som Llar.
Ens trobem que veníem d'un capital fort a nivell social i en unes ciutats on hi havia terrenys, on hi havia suport familiar i veïnal, quan hi havia processos migratoris, i ara estem en una situació d'empobriment social, d'orientació a allò individual i no a allò col·lectiu, i la manca d'espai que tenen les ciutats en una situació de parc envellit, especulat, a més de que alguns pisos es troben buits.
Som Llar alerta que moltes d'aquestes famílies no viuen al carrer, però sí en situacions complicades, com habitacions de lloguer, pisos sobreocupats o allotjaments temporals. L'entitat reclama més habitatge públic, polítiques preventives i una mirada feminista i xarxes socials fermes per garantir que totes les famílies tinguin un espai segur on viure.
Més coses. Les proves forenses hauran de confirmar si les restes humanes trobades a la llera del riu Túria, a Manises, a l'Horta Sud, a València, són les d'una de les tres persones desaparegudes per la dana que va afectar fa gairebé un any aquesta zona i que va fer, recordeu, 229 morts. Ahir a la tarda, treballadors d'una empresa que neteja la zona van localitzar el cos, que podria ser el d'un home de 56 anys que va desaparèixer amb la seva filla durant les riuades del 29 d'octubre de l'any passat, Miquel Jarque.
La resta s'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València, on avui practiquen l'autòpsia i analitzen el seu ADN. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha explicat que cal esperar que acabin les proves forenses per confirmar definitivament la identitat del cos.
Tenemos muchas obras en marcha y estamos removiendo mucho y siempre puede darse circunstancias como las que se dieron ayer. Todavía no lo podemos confirmar. Para las familias que todavía están buscando a sus víctimas, que sepan que no nos hemos olvidado, que seguimos trabajando y que así va a seguir siendo hasta el día que los podamos encontrar.
La policia judicial d'Alfafar ha coordinat els treballs de rescat del cos i s'ha fet responsable del cas.
I avui s'acaba el termini oficial perquè els fills d'exiliats republicans puguin tenir la nacionalitat espanyola segons la llei de memòria democràtica aprovada fa 3 anys. A mesura que s'esgotava el termini, s'han anat acumulant llargues cues davant del consolat espanyol a Perpinyà de gent que espera poder lliurar tota la documentació necessària abans que s'acabi el termini. Perpinyà, Laura Bertran.
Els treballadors del consolat han obert encara més taulells avui per poder atendre el màxim de persones. Ens asseguren que no saben a quina hora tancaran. Des de fa 3 setmanes, cada dia es forma una cua de gent sense cita que espera hores per aconseguir un número abans de ser cridats per entregar la documentació. Sentim Melanie Sánchez.
Em falta un justificant, la partida de naixement del meu pare, que va néixer a França i que fa 3 setmanes que espero. Això mentre que ja vaig rebre uns documents de la vida calonja. En 3 dies estava resolt.
La llei de memòria democràtica aprovada l'any 2022 permet als fills i nets de descendents d'exiliats de l'època franquista recuperar la nacionalitat espanyola, com en Francisco Gallego.
Eso en memoria de mi padre que han luchado contra el franquista y después han venido aquí y se han peleado contra los alemanes.
A Perpinyà seran gairebé 5.000 les persones que sol·licitin recuperar la nacionalitat espanyola, però encara hauran d'esperar la validació, que podria trigar més d'un any.
Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida noves informacions preocupants sobre el canvi climàtic.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra, radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. I a Obramat Ponés, on compren els professionals.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica. Tota la programació de l'Auditori a l'abast.
Amb la tarifa plana jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra-la a auditori.cat.
Maria, mare de tres, se l'acusa de desastre total. Com es declara l'acusada?
Superada, senyoria. Em declaro superada.
Un moment, senyor jutge. Aquí criem, però no jutgem. Soc la Samantha Villar i en el meu podcast per El Periódico parlem de la criança des d'una mirada àmplia i plural. Ja disponible el primer capítol a la teva plataforma preferida.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Ponés. Una vegada Miele, sempre Miele.
Aquest cap de setmana, el Festival d'Arquitectura Open House obre portes a Sant Joan d'Espí.
El modernisme de Jujol, l'estadi Johan Cruyff i la ciutat esportiva del Barça, les cotxeres del tram i una desena d'edificis més que et sorprendran.
Dissabte i diumenge tens una cita al Baix Llobregat. T'esperem a Sant Joan d'Espí.
Informa-te'n a santjoandespí.cat.
Si a l'estiu casa teva és una sauna, si sents soroll i no descanses,
rehabilita casa teva. Entra a rehabilita.cat i informa-te'n.
Rehabilita. Comença a viure millor.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Catalunya migdia. D'aquí a 100 minuts seran dos quarts. L'informe internacional sobre l'estat de l'acció climàtica, elaborat per diverses organitzacions ecologistes internacionals, alerta que no només no s'estan complint els acords per lluitar contra el canvi climàtic, sinó que, a més, ens estem quedant molt lluny dels objectius marcats per les cimeres del clima. Un toc d'atenció a només 3 setmanes de la COP30, la nova cimera climàtica que s'ha de celebrar al Brasil, Purificació Barcelona.
L'informe apunta que els esforços per limitar l'escalfament global a 1,5 graus, com estableix l'acord de París, estan estancats i adverteix que els passos que s'han fet en aquesta direcció són francament insuficients. També alerta que no aconseguir aquest objectiu posa en risc comunitats, economies i ecosistemes d'arreu del món. Clea Schumer, coautora de l'estudi, diu que no es compleixen cap dels 45 indicadors d'acció climàtica previstos per a 5 anys.
Tots els sistemes estan en alerta vermella. La majoria d'indicadors es mouen en bona direcció, però no n'hi ha cap d'encarrilat per aconseguir els objectius actius del 2030. Els avanços per aturar la desforestació, eliminar l'ús del carbó o ampliar el finançament climàtic són alarmantment insuficients.
El treball aporta un full de ruta amb objectius viables contra el canvi climàtic per al 2030, 2035 i 2050. També ofereix propostes, com ara eliminar centenars de centrals de carbó cada any, i inclou alguna bona notícia, com ara l'evolució que s'ha aconseguit en les energies renovables, que s'han triplicat en només una dècada.
I ja que parlem de clima, la Plana de Lleida tanca la campanya d'estiu amb un rècord de pedregades. N'ha tingut un total de 19. Destaca la del dia 19 d'abril, la més primerenca, amb pedres de fins a 3 centímetres. Són dades que, al mes d'abril, no s'havien registrat mai a Catalunya. L'increment de temperatures pel canvi climàtic afavoreix episodis d'aquesta mena. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Si l'any passat es van registrar 4 pedregades, aquest any s'han disparat fins a les 19. Les comarques més afectades aquest any han estat el Segrià i la Noguera. Destaca, com deies, la pedregada més primerenca en els últims 25 anys des que es tenen registres. Segons els tècnics, la tendència és que cada cop hi hagi menys calamarsades i més pedregades. Un fenomen afavorit per l'increment de temperatures arran del canvi climàtic. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb aquest nou escenari de canvi climàtic hi ha més episodis de pedregades, disminueixen les calamarsades però augmenten les pedregades, i a més la mida de la pedra cada cop és més grossa. L'afavoriment de l'ascens de la temperatura afavoreix la convecció de l'aire, hi ha més energia acumulada i per tant l'impacte que genera aquesta energia facilita que hi hagi una pluja més intensa.
Les alertes per tempestes fortes s'han multiplicat per 2 en un any. Unes alertes que, de moment, no poden concretar la zona on caurà una pedregada. La previsió més precisa que poden fer els tècnics és amb una antelació de 2 hores, tot i que només poden concretar la comarca on caurà, no els municipis.
La suspensió de les exportacions d'animals vius per aturar l'expansió de la dermatosi nodular afegeix un nou motiu de preocupació al sector, tant als ramaders amb granges de vaques i vedells com als escorxadors i les empreses càrnies. A França, on es compren vedells d'engreix, també han prohibit temporalment les exportacions. Girona, Fèlix Martín.
El Marroc, el Líban i Líbia concentren més d'un 80% de les exportacions de vacum procedent de Catalunya. La decisió del Ministeri d'Agricultura atura les vendes i, amb l'impacte de la malaltia, caldrà refer les condicions amb els països tercers, un per un. El president del sindicat Assaig a Catalunya, Pere Roquer, confia que sigui una mesura temporal.
Suposa un mal de cap més pels productes ramaders i, evidentment, el que nosaltres diem des d'Assaig és que sigui el més aviat possible una altra vegada l'obertura de les fronteres, que es busqui aquells acords bilaterals amb altres països per a que es torni a fluir l'exportació.
El secretari general de la Federació Empresarial de les Indústries Càrnies, Ignasi Pons, reconeix també en declaracions a aquesta emissora que si continua el degoteig de granges amb el bestiar immobilitzat afectarà els escorxadors.
Una situació que està afectant directament als escorxadors, doncs, evidentment, doncs, perquè hi ha tota una problemàtica per al sacrifici d'animals i el moviment d'animals, i això està, doncs, evidentment, doncs, condicionant el dia a dia, no?, en els escorxadors també.
Les exportacions catalanes d'animals vius al sector boví ja van caure a la meitat entre el 2023 i el 2024. També va baixar d'un 26% la venda de carn.
Doncs en el terreny polític, aquesta crisi ramadera ha arribat avui al Parlament de Catalunya. Junts ha demanat la dimissió del conseller del RAM, Òscar Ordeig. Esquerra també li ha retret falta de previsió. Sentim la diputada juntaire, Jeanine Abella, i la rèplica del conseller assegurant que fan tot el que està al seu abast.
Davant la falta de previsió i la mala gestió, vostè, com a màxim responsable del departament, només té un camí. Conseller, vostè el que ha de fer avui és dimitir.
Sí, s'ha de vacunar. Sí, tant de bo es pogués vacunar més ràpid. Sí, tant de bo haguéssim pogut començar a vacunar el primer dia de detecció del focus. Sí, tant de bo existís la vacunació preventiva.
Però el conseller Ordeig encara pot tenir més problemes, perquè al Delta de l'Ebre la setmana passada es van detectar 2 casos de grip aviària en aus salvatges. El govern ha restringit activitats com ara l'anellament i també ha prohibit la caça en un radi de 3 quilòmetres. Però entitats ecologistes demanen més mà dura. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. Els casos s'han detectat a Deltebre i a l'Ametlla de Mar, aquí al Baix Ebre. Territori ha prohibit tota activitat que comporti contacte entre humans i aus. Agricultura, per la seva banda, ha establert una zona de control i revisió en un radi de 3 quilòmetres d'on hi ha hagut els casos, i és en aquest radi també on està prohibit caçar. Per l'entitat ecologista GPEC, però no n'hi ha prou. Xavi Jiménez n'és el president.
Denunciem aquest tema com a de greu irresponsabilitat. La setmana passada vàrem enviar una carta al conseller Ordeig demanant la prohibició immediata de la cacera. L'ideal seria el Delta de l'Ebre en la seva totalitat, perquè és un lloc on hi ha molta mobilitat d'ocells, però considerem que el mínim hauria de ser 10 quilòmetres de radi a partir del punt on s'ha trobat aquest ocell i com a mínim 30 dies, que és el que s'ha estat aplicant altres vegades quan han passat casos similars.
La prohibició de caça acaba la setmana que ve, un cop passats els 30 dies des que es van trobar els animals. La variant identificada, en tots els casos, és la més contagiosa.
En la informació internacional, Rússia es resisteix a donar per enterrada la cimera de Budapest sobre Ucraïna. Donald Trump ha dit aquesta matinada que ajornava la reunió amb Vladimir Putin perquè no hi veia possibilitats d'èxit i no volia perdre el temps, ha dit. El Kremlin li ha replicat que ells tampoc no ho volen i que per això els preparatius continuen. Al front de combat, com a mínim 6 persones, de les quals 2 nens, han mort avui en els atacs russos sobre Ucraïna. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. El govern rus desmenteix que s'hagi cancel·lat la reunió entre Putin i Trump a Hongria. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que continuen els contactes amb la part nord-americana, malgrat els esforços dels països europeus per boicotejar la cimera, però que cal, això sí, una preparació minuciosa i no fer cas dels rumors.
Ningú vol perdre el temps, ni el president Trump ni el president Putin. Són dos presidents que estan acostumats a treballar de manera efectiva amb resultats significatius, però aquesta eficàcia requereix preparació.
Ara bé, Rússia també ha deixat clar que no pensa aturar la guerra congelant la línia de front actual, com demana Trump. El principal argument és que gran part d'Ucraïna continuaria sota domini nazi, és a dir, Putin no només vol el territori ucraïnès, per exemple, controlar tot el Donbass, sinó que exigeix també que Kiev sigui neutral, es desmilitaritzi i es destitueixi Zelensky.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Missatge d'optimisme dels Estats Units després de la reunió entre el vicepresident J.D. Vance i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu a Jerusalem. La Casa Blanca confia que l'acord d'alto el foc no perilla malgrat el retard en el lliurament d'hostatges de Hamas o les violacions per part d'Israel. Avui mateix l'exèrcit ha matat un altre palestí a la ciutat de Gaza. L'ajuda humanitària continua entrant amb comptagotes a la franja. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'administració nord-americana insisteix que la implementació de l'alto el foc a Gaza va més bé del que mai s'haurien pogut imaginar, però l'enviament en una mateixa setmana, primer de Witkoff i Kushner, després de J.D. Vance i demà de Marco Rubio, mostren la intenció de Trump d'assegurar-se completament que el pla no fracassarà. El vicepresident Vance ha justificat així l'enviament de tota la cavalleria diplomàtica.
No és fàcil. Mai he dit que fos fàcil. Però sóc optimista que l'alto el foc es mantindrà i que realment podem construir un futur millor a tot l'Orient Mitjà. Però això requereix una mica de treball, així que no es tracta de supervisar en el sentit que vigiles un nen petit, sinó de supervisar en el sentit que hi ha molta feina a fer.
La reunió entre Vance i Netanyahu s'ha centrat sobretot en la segona fase del pla. El vicepresident nord-americà ha remarcat el seu compromís de desarmar Hamas i reconstruir Gaza sense entrar en detalls. Tampoc ho ha fet Netanyahu.
Estem preparant l'endemà, que serà increïble, amb una visió totalment nova sobre com tindrà un govern civil, sobre la seguretat que hi haurà, qui s'encarregarà d'aquesta seguretat juntament amb Israel. I estem discutint-ho i crec que hi ha molt bones idees. No serà fàcil, però crec que és possible.
Netanyahu ha volgut destacar la seva independència en la presa de decisions, sortint al pas de les crítiques que l'acusen d'estar al servei dels Estats Units. Ha dit, això sí, que no havia tingut mai tanta sintonia amb una administració nord-americana.
I 6 detinguts en les protestes davant d'un hotel per a sol·licitants d'asil a Dublín, a Irlanda, per la suposada agressió sexual diumenge d'una nena de 10 anys que estava sota tutela de l'estat irlandès. Segons alguns mitjans d'allà, el principal sospitós és un sol·licitant d'asil de 26 anys, Quim Olivares.
Sí, entre el miler de manifestants, alguns portaven banderes irlandeses i cartells de feu-los fora i cridaven «Això és el nostre país». La policia ha carregat amb gasos lacrimògens i canons d'aigua, tot i així alguns encaputxats, han cremat un cotxe patrulla i un agent ha quedat ferit pels maons, les ampolles de vidre i el material pirotècnic que els han llançat. Alguns dels assistents també han apuntat amb làsers l'helicòpter de la policia. Irlanda i el Regne Unit han viscut enfrontaments i protestes violentes en els últims anys davant dels hotels que allotgen sol·licitants d'asil. Al juny, desenes de policies van resultar ferits durant els disturbis anti-immigració a Irlanda del Nord.
Passant 3 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Jo em considero gairebé un fundador.
Per què Tacho Benet ha hagut de marxar de Mediapro?
El Gerard, després ha regat el Jaume.
Ha estat una mesura pactada amb la nova direcció.
Tenen al cap la idea de Mediapro.
Amb els tres socis fundadors, fora de la productora, quin futur s'obre a la companyia? Aquest dijous, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistem Tacho Benet.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de dos quarts, comencem amb això.
Jo que volia estar tranquil i ara no sé ni on posar-me, què faré.
Els 14 capítols de la sitcom La Casa Nostra ja estan disponibles a la plataforma 3CAT. La sèrie és una comèdia romàntica gravada en públic en directe que parla sobre la convivència de pares, fills i amics sota un mateix sostre, Marc Garriga.
El seu creador, Dani de la Orden, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que està satisfet del resultat. Amb tot, admet que el primer capítol és el més fluix, però avisa que després la sèrie agafa el to i estan molt expectants per saber sobre la reacció del públic, que serà clau perquè es gravi una segona temporada.
Una sitcom no s'entén només amb una temporada. Vull dir, això al final només és el pistoletazo de sortida, perquè la naturalesa d'una sitcom és que s'allargui a través del temps. Totalment. I vegis, i aleshores doncs estem una mica com a les expectatives, perquè depenem com calm la gent, com agrades. Ara estem en fase de prova, bàsicament, de dir,
ei, si això cap on va.
Això és el que hem fet, com ho veieu?
Però aquesta setmana hi ha més estrenes de plataformes, per exemple aquesta.
Bienvenido a No Comfort Zone. El único jefe al que hago caso es a mí mismo.
És una sèrie del duet Pantomima Full.
Sí, es diu Entrepreneurs i s'estrena demà a Disney+. Manté el toc el duet còmic ha fet famós a les xarxes socials de crítica àcida de la modernor. A HBO arriba també demà Pequeños Desastres, una luxosa sèrie sobre la maternitat amb Diane Kruger. A Prime Video aposten per Lazarus, una minissèrie d'intriga creada pel reputat Harlan Coben. I a Filmin per l'addictiva Bookish, amb un excèntric llibreter detectiu com a protagonista.
I per cert, continua el rebombori per la caòtica presentació a Madrid de l'últim disc de Rosalía, Lux. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acusa Rosalía de posar en perill la integritat física de les persones amb un acte improvisat que va col·lapsar al centre de Madrid. Ara l'Ajuntament estudia si sanciona la cantant de Sant Esteve Sesrovires per no tenir cap permís. Madrid, Dani Saideaja, bon dia.
Bon dia. Va ser dilluns al vespre quan Rosalía...
No paro, Pili?
Sí, sí. Ok.
Apareixia per sorpresa a la cèntrica Gran Via madrilenya i desfermava l'eufòria entre els centenars de fans que s'hi van aplegar per saber com seria la portada del nou disc. Segons l'alcalde de Madrid, això va provocar alteracions greus de la seguretat, tal com recull, diu, l'atestat de la policia.
Todo esto se podía haber hecho de otra manera, sí. Creo que es compatible que Rosalía presente y quiera presentarlo en Madrid y nosotros encantados y brindamos toda la colaboración con que esto se haga sin poner en peligro la integridad física de las personas ni alterar la rutina de aquellos que utilizaban el transporte público y que se vieron perjudicados como consecuencia de la actuación que se llevó a cabo.
Ara Martínez Almeida diu que els serveis municipals estudien si cal sancionar Rosalía per no haver demanat cap permís a l'Ajuntament i emplaça també a actuar a la delegació del govern espanyol. Això sí, dona les gràcies a l'estrella catalana per haver triat Madrid per presentar el seu nou treball.
I ara, un còmic. La premiada i multivendes Keum Suk Kendri Kim, autora de còmics com Herba o L'Espera, presenta aquests dies a Barcelona el seu últim treball, El meu amic Kim Jong-un, publicat per Reservoir Books. Ho fa en el marc de Cosmòpolis, el festival de literatura que arrenca avui al CCCB, Valeria Obereda.
En aquesta última novel·la gràfica explora el trauma col·lectiu i les ferides encara obertes de la divisió de les dues Corees. N'ha parlat el programa Solidaris, que s'emetrà pròximament.
Les persones de Corea del Sud no coneixen gairebé les de Corea del Nord. Els falta informació. I des de Corea del Sud mateix, el govern no permet que arribi informació del Nord. I, de fet, el Nord tampoc volen que el Sud sàpiguen gaire coses seves. I la falta de comunicació ha fet que hi hagi prejudicis. Jo he volgut enfatitzar el missatge de la necessitat de la comunicació a través d'aquest llibre.
Que el títol no ens enganyi, el meu amic Kim Jong-un és en realitat un al·legat pacifista. El món va cada cop pitjor. Ja hi ha moltes guerres i males notícies. I la història repeteix perquè s'oblida el que ha passat. Jo crec que ens podem encaminar a una cosa millor si som conscients del que ha passat i ho recordem per poder millorar. I encara que és un tema dolorós per a molta gent, l'autora, com a tots els seus llibres, no vol prescindir de la ironia, com per exemple quan dibuixa Kim Jong-un imitant les escenes més icòniques de Charles Chaplin's El gran dictador.
I el Museu del Louvre, a París, ha reobert les portes aquest matí després de 3 dies tancat pel robatori que va patir diumenge a Montse Mas.
Sí, el públic ha pogut accedir a tot l'equipament, excepte a la galeria Apolo, d'on 4 lladres es van endur diumenge 8 joies de la corona francesa valorades en 88 milions d'euros i que, de moment, segueix tancada. Segons la policia, els delinqüents serien francesos, concretament de la regió de París, i haurien actuat per encàrrec. El president francès, Emmanuel Macron, ha demanat aquest matí que s'acceleri la implantació de mesures de seguretat a l'equipament. I aquesta tarda, la directora del museu, Laurence Descartes, compareixerà davant la Comissió de Cultura del Senat per donar explicacions.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
L'endemà de golejar l'Olympiacos, el Barça ja pensa en el clàssic contra el Madrid.
I ho fa amb la novetat de Rafinha, que ja s'entrena amb el grup. Olympiacos 1, els blaugranes van guanyar el que s'havia de guanyar al partit d'ahir de Champions, els 3 punts per no despenjar-se a les primeres posicions de Lliga de la Champions i la confiança per preparar el clàssic de diumenge. A més, avui Flick ha recuperat els entrenaments. Rafinha, Roser Bosà.
Sí, ha estat el primer entrenament de Rafinha amb el grup des que es va lesionar i, per tant, apunta que estarà disponible aquest diumenge al clàssic del Bernabéu. Aquesta setmana seguiran pendents de les sensacions del brasiler, però ara mateix Flick té la idea de recuperar-lo per aquest partit, aquest clàssic contra el Real Madrid. Ahir no hi era Rafinha encara, però el Barça va golejar, com deies, per afrontar amb més seguretat i amb més autoestima aquest clàssic de diumenge. 6 gols ahir, 3 de Fermín, 2 de Rashford i un de Lamine de penal, en un partit en què, això sí, el Barça no va millorar en el joc i en què el va ajudar, per exemple, l'expulsió de Hetzi, el jugador de l'Olympiacos, al minut 57, i a partir d'aquí sí que el Barça va sentenciar ja de manera definitiva. Fins aleshores l'equip guanyava per 2-1. Ahir més efectivitat que no pas joc, però són 3 punts més. En aquesta fase de Lliga el Barça ara en té 6 de 9 i una victòria que a Hansi Flick el fa ser optimista per diumenge.
Jo sóc optimista, penso un positiu per la temporada passada i perquè crec que som capaços de guanyar a Madrid. Tenim un bon equip. Potser recuperem 2 jugadors o més i avui hem tingut una gran victòria que ens dona confiança de cara al diumenge.
I ahir protagonista Fermín amb 3 gols va fer el seu primer hat-trick, va jugar a la seva posició natural, que és la de mitja punta, segurament serà el mitja punta titular diumenge al Bernabéu, on creu que l'equip hi arribarà bé.
Sí, obviamente te da más confianza de cara al partido del clásico, creo que es un partido muy importante para nosotros, para el club, para los culés y ojalá podamos hacer una gran actuación y ganar. No, muy bien, yo creo que hoy lo hemos demostrado. Que estamos otra vez aquí, que estamos en buena dinámica y ojalá podamos conseguir la victoria en el clásico.
I avui hem conegut la sanció a Hansi Flick.
Sí, un partit. El comitè de disciplina desestima les al·legacions del Barça per l'expulsió de Flick. El sanciona amb un partit per les dues grogues que va veure contra el Girona. No podrà ser, per tant, a la banqueta del Bernabéu. El Barça, a partir d'aquí, presenta recurs avui mateix a apel·lació, però és difícil que aquest segon comitè doni la raó al Barça.
I mira que fa dies que en parlàvem del partit de Miami, que hi feien voltes, finalment. Però el Villarreal-Barça no es jugarà a Miami. Segons la Lliga, l'empresa promotora d'aquest partit s'ha fet enrere per la incertesa generada a Espanya al voltant d'aquest partit, Marcos García.
No hi havia consens per aquest partit a Miami. El Madrid, ja sabeu, va presentar al CCD un escrit contrari al partit. De fet, s'hi va comunicar per dues vegades. Els jugadors del Madrid s'hi han anat posicionant públicament en contra. També Frenkie de Jong, altres jugadors, en general els futbolistes, majoria de veus contràries i entre una cosa i l'altra. Javier Tebas ha perdut. José Manuel Rodríguez Uribe, president del CCD.
Que así nos hacen las cosas.
antes de tomar una iniciativa de esta naturaleza, una decisión tan relevante que podía haber afectado sin duda la integridad de la competición, era necesario un diálogo, un acuerdo de los participantes, de todos los clubes, por supuesto de los jugadores, tenerlos en cuenta, las aficiones. Por tanto, para el futuro, si hay alguna idea en este sentido, pues hay que partir de esa necesidad de diálogo y de acuerdo.
A banda d'aquest consens, Oribe es demana també que de cara al futur hi hagi transparència i normes concretes sobre com fer aquesta acció i diu que prefereix traslladar partits a l'estat espanyol i no portar-ne fora. La Lliga explica aquesta cancel·lació, com dius, per la decisió del promotor del partit, l'empresa nord-americana Relevant. La Lliga lamenta que s'ha perdut el que diu una oportunitat d'expansió per avançar i projectar-se al món. Comunicat al Barça d'ahir dient que respecta aquesta decisió alhora que lamenta l'oportunitat perduda, diu, d'expansió comercial. Es preveu un comunicat oficial del Villarreal, que encara no ha sortit del forn, però el Villarreal era una forma de créixer com a club. A banda, a nivell empresarial, hem de pensar en companyies com Pamesa, Scale o Porcelanosa. Són les empreses de Fernando Roig, el propietari del Villarreal, totes de perfil ceràmic important, patrocinadores del Villarreal i que tenen com a mercat principal d'exportació als Estats Units. Així que, econòmicament, aquest era un projecte que encaixava molt i molt a l'equip groguet.
Doncs no hi haurà partit a Miami, de moment, i el Madrid, que encara no pensen en l'absència de Hansi Flick, que abans ens comentava el Roger Bosà, per aquest clàssic, ni en la manera d'afrontar el partit, perquè aquesta nit reben la Juventus en la tercera jornada de la Champions i els blancs Montserrat busquen la tercera victòria a la competició.
Després de superar l'Olympic de Marsella i el Cairat Almaty del Kazakhstan, l'equip de Xavi Alonso rep una Juve que està invicta en aquesta primera fase de la competició. Això sí, amb dos empats contra el Borussia Dortmund i el Villarreal. I venen de perdre la Lliga Italiana contra el Como de Cesc Fàbregas. El tècnic del Madrid veu així la Juve.
Como no estés bien ajustado cuando no tienes el balón, te encuentran al jugador libre y son capaces de desequilibrar, ¿no? Pero nosotros... En esa faceta, mañana tenemos que estar muy bien y luego con balón darle buen ritmo, buscar bien los giros, ser verticales.
Carvajal i Trent van completar l'entrenament amb el Madrid, però, segons Xavi Alonso, encara no estan a punt per tornar a l'equip. Podria ser que ho estiguessin per al clàssic contra el Barça. Àlava encara s'entrena al marge. El Madrid-Juve comença a les 9 del vespre, aquella mateixa hora, també de la tercera jornada de la Lliga de Campions de Futbol. Es juguen altres partits, com ara els que disputen el Bayern de Múnich, que rep el Bruges, el Chelsea, que s'enfronta a l'Ajax, el Liverpool, que juga a Frankfurt contra l'Eintracht, o l'Sporting de Lisboa, que rep el Marsella. Abans, a 6:45 de la tarda, l'Atlètic Club de Bilbao rep el Karabakh de l'Azerbaijan. Els jugadors d'Ernesto Valverde volen començar a sumar punts en la competició, on han encaixat dues derrotes, mentre que el rival ja suma 6 punts.
I de la Champions d'ahir, a banda de la golejada del Barça, va guanyar 6-1 a l'Olympiacos, destaquen dues golejades més. L'Arsenal va guanyar 4-0 a l'Atlètic de Madrid i el PSG va golejar el Bayer Leverkusen, va guanyar 2-7 a l'estadi de l'equip alemany. I ara parlem de la Lliga. De fet, l'Espanyol juga dissabte contra l'Elx a Cornellà al Prat, el partit que servirà per celebrar el 125è aniversari del club. Serà també un partit especial per a Pere Milla, que s'enfrontarà al seu exequip, Sergi Andreu.
Sí, allà a l'Elx diu que hi té molt bons amics i alguns fins i tot també a l'estaf tècnic. Té gran record de les 5 temporades que va jugar a l'Elx i quan li pregunten sobre com fer gols a l'equip del Baix Vinalopó, que és ara mateix, compte, el menys golejat de primera, juntament amb el Madrid i alguns altres, ho té clar, però no vol revelar la fórmula màgica.
Sí que hem començat els dos molt bé, però bueno, per mèrits propis, així que esperem que els dos ens duri molt, però que a l'Elx aquesta setmana no li duri gens. Com fer-li els gols? Jo ho tinc clar. Està clar que ells saben català, no t'ho diré. Però sí, esperem guanyar.
Per cert, un altre moment divertit a la roda de premsa de Pere Milla aquest migdia, un dels homes de confiança d'Alan Pace, el propietari, J.J. Watt, el va comparar a les xarxes socials l'altre dia amb Pelé, després del seu quart gol de Pere Milla amb l'Espanyol, és el màxim golejador de l'equip, com sabeu. Doncs bé, això és el que respon el de Lleida avui.
Bueno, més allà que és una broma, no? Molt content perquè, bueno, al final els gols són per donar punts a l'equip, que això és el que volem tots els jugadors, i veure com una persona tan important és tan propera, no?, a la gent i té aquest to d'humor, content.
Sí, li diràs Pelé Milla, ara.
Exacte, Pelé Milla, sí, sí. El partit és a 4:15, veurem si torna a fer gol Pere Milla. En aquest partit, on, per cert, recordem-ho, va estirant la indumentària del 125è aniversari groga i negra.
Un punt més de futbol. Avui és dimecres, toca Girona reservat, i en aquest últim capítol el centren sobretot en Mitchell, que s'ha convertit en l'entrenador de l'equip gironí amb més partits al futbol professional, però Eduard Solà no ho és encara el que més ensuma de tota la història.
Mitchell és des de dissabte passat l'entrenador amb més partits a la Lliga de Futbol Professional. Mitchell n'ha dirigit 190, un més que Pablo Machín. El tècnic de Sòria, però, encara té una victòria més, amb la diferència que Mitchell n'ha dirigit molt més a primera i fins i tot a la Champions. Però a Mitchell encara li queda una trentena de partits per atrapar Emilio Aldecoa, que amb 221, durant més de 20 anys a la dècada dels 50, 60 i 70, és l'entrenador de la història que més ha estat a la banqueta. A Mitchell li queden 29 partits de Lliga d'aquesta temporada i un segur de Copa. Per superar Aldecoa hauria d'arribar al 70 de final de Copa, o bé esperar la pròxima temporada, tot i que recordem que ara mateix no té contracte. Parlem de la figura de Mitchell i d'aquest rècord amb en Xavi Soler, l'Eloi Amagat i com a convidat en Josep Plaça Eslites, el tècnic de les transmissions del Girona, que s'acaba de jubilar. A banda d'això, la plantilla del Girona continua preparant el partit de dissabte contra l'Oviedo, on, a banda d'Ivan Martín, que estava sancionat i no va jugar al camp del Barça, Mitchell recuperarà el migcampista marroquí Unahi, que s'ha perdut els dos últims partits, i també Lemar.
Passen 5 minuts, a 3:45, fem una pausa i després...
Era un ambiente increíble, el rival tiene muy buenos jugadores dentro y fuera. Bueno, es una victoria que nos refuerza mucho en un estilo.
Victòria del Baxi Manresa a l'Eurocup i avui més jornada europea de bàsquet.
Catalunya migdia.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
Què passa?
Ha tornat.
Qui?
El capità Neville. Ha passat molt de temps. I la Pauline?
Poc importa el temps. M'omple de joia tenir-la davant meu, com a mare abnegada, i es posa feliç.
Castiga'm! Esgarrapa'm com un tigre! La Pauline és una dona casada, així que deixeu-la tranquil·la.
N'esteu gelosa, oi?
Gelosa?
El retorn de l'heroi és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Els Premis Binaris se'n van de festa a la Fira de Rubí. Del 24 al 26 d'octubre, els millors vins catalans seran a peu de carrer a la 13a edició dels Premis Binari al Celler de Rubí. Vins catalans. L'opció dels que en saben.
Aquest cap de setmana, el Festival d'Arquitectura Open House obre portes a Sant Joan d'Espí.
El modernisme de Jujol, l'estadi Johan Cruyff i la ciutat esportiva del Barça, les cotxeres del tram i una desena d'edificis més que et sorprendran.
Dissabte i diumenge tens una cita al Baix Llobregat. T'esperem a Sant Joan d'Espí.
Informa-te'n a santjoandespí.cat.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Som 3CAT. 7 minuts i seran les 3 de la tarda. Parlem de bàsquet. La penya té avui partit a la Champions FIBA. Demà jugarà el Barça, que podria recuperar efectius. I el Baxi Manresa va sumar ahir una nova victòria a l'Eurocup. Ernest Macià, per on vols començar?
Doncs mira, comencem pel partit d'avui, que és el del Joventut. Sentirem a l'Eix Duran, el tècnic assistent, parlant de la importància de guanyar el tercer partit en 3, és a dir, d'aconseguir un 3-0 que costaria la penya pràcticament al top 16 de la competició europea. Per tant, la penya faria un pas important per treure's de davant el primer objectiu de la temporada. No seria encara matemàtic avui guanyar el Bursaesport, però ho tindrien molt bé. Aleix Duran.
Equips que guanyen contra uns perden contra els altres i, per tant, guanyar demà, tenint l'oportunitat de jugar aquí a casa, guanyar demà ens posaria en una molt bona posició. Però com et dic, es tracta de seguir millorant i aprofitar aquest bon moment, doncs, per agafar una molt bona posició en la classificació.
Això és avui, penya Bursaesport a 3:15. Qui ja ha aconseguit la tercera victòria a Europa és el Baxi Manresa, que hi va guanyar una pista de molt prestigi, l'Aris de Tessalònica, i per demà queda el partit del Barça davant dels Alguiris. Deies, recuperar efectius? Doncs no. El Barça no recuperarà la Provítola, que sembla que fins la setmana que ve no estarà en condicions de tornar, i a més perd a un jugador, que és Darío Brizuela. La propera setmana es perdrà els 3 propers partits.
Doncs per tant, no, tens tota la raó, no en recupera cap d'efectiu, al contrari. Exacte. El Barça, això serà demà. Avui, qui té competició europea és l'Unigirona, després de la victòria de prestigi a l'última jornada a la pista del vigent campió, el Praga. Avui, nou partit, Xavi Soler.
Sí, contra el Bruges francès, que és un clàssic de l'Eurolliga, però que ara mateix podríem dir que no està en el seu millor moment de forma. De fet, ha perdut 4 dels últims 5 partits que ha jugat, 3 consecutius de la Lliga francesa, i ha fet una aposta molt arriscada, pràcticament amb totes les jugadores franceses, sense cap extracomunitària, que de moment no li està donant bons resultats. En canvi, l'Uni sí que li donen els resultats. Ha guanyat tots els partits fins ara de la temporada, entre Eurolliga, Lliga Catalana i Lliga Femenina. Tot i això, el tècnic Roberto Íñiguez vol abaixar l'eufòria i s'hi acumula un altre problema, que és el d'encadenar totes les setmanes amb doble partit, poc temps per entrenar-se. Ho explica la lituana Juste Josite.
Crec que no hem tingut prou temps per preparar aquest partit. Em sap greu haver de parlar d'això. Els punts claus estan clars, són fortes sota la cistella. No estem segures de quina serà la seva amenaça més important, però a banda de tot això estem preparades.
I avui amb un dubte important és el de l'escorta Erika Carter. La nord-americana ja no va poder jugar aquest cap de setmana contra la penya. Se la voldria recuperar, però en cap cas estarà al 100%. Aquest Uniburs començarà a les 7 de la tarda.
Competicions europees aquesta setmana a l'handbol, perquè tant el Balonmano Granollers com el Barça tenen compromisos importants. Mariona Serra.
El Granollers va deixar escapar un punt ahir a la pista del Baia Mare després d'empatar a 24 en la segona jornada de la Lliga Europea. L'equip ballesà va tenir dificultats per entrar al partit i diverses pèrdues de pilota van permetre que el conjunt romanès s'avancés en el marcador. Tot i això, el Granollers va arribar al descans amb 3 gols d'avantatge. A la represa, els catalans semblaven encaminar el triomf, però una cadena d'errors va afavorir que la reacció de l'equip local. Sentim el tècnic del Barça, Antonio Rama, que fa autocrítica.
Hauríem d'haver guanyat, que a falta de 12 minuts guanyes de 5. Per molt que tinguis errades, has de guanyar. Penso que no hem estat a l'alçada, ha sigut un partit amb moltes errades, hem sigut massa irregulars, amb bons moments, però molt comptats, i en altres moments una mica de desastre.
I demà li toca al Barça la Champions, que visita la pista del Wisla Palonès.
Històrics del futbol català, Lleida està passant per un dels moments més complicats de la seva trajectòria. L'estiu el club es va salvar in extremis de la desaparició i ara lluita per reaccionar al terreny esportiu. Isaac Vilalta.
Doncs sí, moment molt delicat per un Lleida que a l'estiu, com deies, es va salvar de la desaparició a última hora, però que no va poder evitar el descens administratiu a la Tercera Federació. El Lleida pateix en aquest inici de temporada. És cuer, ha perdut 5 dels 7 partits jugats i no va marcar el primer gol fins justament aquesta setena jornada. Pucci és un dels jugadors més experimentats de l'equip.
Penso que hem de seguir per aquest camí. L'equip ve treballant molt bé. Fa 2-3 setmanes fa uns entrenaments terribles, brutals. Hi ha una competitivitat sana dintre l'equip. Tothom vol jugar, tothom vol demostrar. I estem aquí per això, no? Si ens hem volcat amb aquest projecte és per tirar endavant, per fer un pas endavant, demostrar qui som i que podem competir en aquesta categoria. Estic segur que Lleida tirarà cap amunt.
A la banqueta, Jordi Cortés fa créixer mica en mica un equip molt condicionat, ja que es va construir de nou i molt tard en comparació amb la resta.
I l'última edició de les Marató del Marroc, una de les curses de muntanya més emblemàtiques. Aquest any ha tingut una campiona catalana, la rapitenga Paula López, Carles Vila.
Estem parlant d'una cursa amb un recorregut de 42 quilòmetres amb 3.000 metres de desnivell positiu, en un paratge únic i amb les dificultats del vent i també d'algun ensurt provocat per la sorra del desert. López va consolidar el seu bon paper al Marroc, on l'any passat ja va aconseguir el tercer lloc a la prova dels 22 quilòmetres.
Ja tenia l'experiència en correr-la, ja que vaig participar en la darrera edició, i això m'ha permès gestionar millor els 3.500 d'altura i el seu terreny tècnic per poder aconseguir la primera posició. Això em suposa un repte de superació, així com de millora de gestió esportiva, tant d'esforç com d'alimentació durant la carrera.
Paula López afrontarà ara dues curses més amb molt de nivell i un circuit complicat. Les dues de 50 quilòmetres, la primera a Prades i la segona, la K42, a les Canàries.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Més esports a Catalunya Ràdio a partir de les 7 amb el Tot Costa. I ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.